Avui, hores abans de la inauguració, aquest programa ha pogut parlar amb la directora del museu. Ella ens explicarà què trobaran els visitants que creuin la porta d'aquest museu casteller. Al bloc dels esports us explicarem l'última hora de la vaga que hi ha convocada la Lliga de Futbol Femení. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta vaga podria ser declarada il·legal i tot per un problema informàtic.
També us explicarem que fa pocs minuts ha arrencat la 13a etapa de la Vuelta.
La d'avui és l'etapa reina, la del Tourmalet. Els ciclistes han sortit des de Formigal direcció França, un recorregut de 135 quilòmetres.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera a les properes hores i al cap de setmana. Com sempre, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica que continua marcada un dia més per l'anticicló, per les altes pressions i, per tant, per l'estabilitat. I això significa que la resta del dia continuarà lluint el sol a bona part de Catalunya, la presència d'alguns núvols alts poc importants, i aquesta tarda sí que creixeran una mica més els núvols cap a les comarques del Pirineu, però de precipitacions ben poques, com molt alguna gota cap al Pirineu de Lleida, si és que arriba a caure. I la calor que continua amb nosaltres, perquè les màximes ara mateix estan situades al voltant dels 27, 28, 29 graus a la costa, entre els 29 i els 32 a la resta de Catalunya. Demà dissabte tindrem un temps idèntic al d'avui, tant pel que fa a temperatures com pel que fa també a l'estat del cel, i també diumenge. Únicament a les tardes aquesta major nuvolositat cap a l'àrea del Pirineu, però amb conseqüències doncs ben poques, perquè la veritat, si arriba a ploure seria només alguna gota cap a la zona del Pallars, Principat d'Andorra, Vall d'Aran, però serien coses poc importants. Dilluns sí que el dia de la diada augmentarà una mica més la nuvolositat a tot Catalunya, hi haurà una mica més de precipitacions cap a les comarques del Pirineu, però només en aquí. I dilluns, amb menys sol, o si més no, hi haurà una mica més de núvols, les temperatures màximes baixaran una mica, però la humitat continuarà sent alta i farà molta xafogó a la costa.
Ara, passant 5 minuts a les 2 del migdia, amb Xavi Aguilar al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
L'Ajuntament de Barcelona podria mantenir l'eix verd que el govern de Ada Colau va impulsar al carrer Consell de Cent si modifica el Pla General Metropolità, tot i que la sentència sigui ferma. Així es desprèn de les declaracions que ha fet avui el president de Dret Administratiu del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Alejandro Jiménez, en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
El procediment és fer la modificació del Pla General, prendre aquesta decisió en el marc d'una modificació del Pla General Metropolità. Procediment administratiu, ens oblidem, té per finalitat incorporar totes, diguem-ne, els vectors, els interessos que puguin resultar afectats, i si el resultat d'aquesta modificació fos, bueno, que s'ha de fer aquesta superilla en el Consell de Cent, pues tindria, diguem-ne, la validesa legal que diu la sentència que no té.
Sobre el procediment que va seguir el govern d'Ada Colau per impulsar aquest eix verd al barri de l'Eixample, Jiménez ha exposat que aquesta actuació s'ha dividit en 4 expedients administratius i cada un d'ells ha donat peu a 20 projectes específics que no són aïllats i que s'haurien d'haver fet en un de sol.
A més, la jutgessa encarregada de redactar la sentència detalla que en els expedients no es va incloure cap estudi socioeconòmic ni mediambiental. Per això l'advocat Alejandro Jiménez ha valorat que la sentència és clara i contundent, perquè recullen al redactat unes declaracions del mateix Ajuntament de Barcelona, on es reconeixia que els expedients en els quals es recolza aquesta obra no contenien una memòria socioeconòmica ni ambiental. Malgrat això, l'advocat veu amb bons ulls que el consistori hagi decidit recórrer la sentència.
I precisament qui també s'ha pronunciat sobre aquesta sentència és l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
La líder dels Comuns està convençuda que l'Ajuntament guanyarà el recurs que ha presentat i ha lamentat que darrere d'aquest procés hi hagi interessos econòmics i ideològics que suposen el model de ciutat dels Comuns. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
Sempre hi ha un tipus d'actors, no? Un tipus d'actors que no són veïns, diguem-ne, molestos, o que sospiten que hi hagi corrupció en un pla urbanístic, com podia passar en mandats anteriors, no? Fa dècades, o que hi hagi corrupció al voltant de l'urbanisme, sinó que són grans poders econòmics que volen aturar allò que s'ha decidit democràticament al ple municipal i amb les eleccions, no?
Colau ha defensat la legalitat de tot el procediment i ha recordat que la superilla va impulsar-se conjuntament amb el Partit Socialista. En aquest sentit, ha advertit a Jaume Collboni que van fer-lo alcalde com a mal menor amb l'encàrrec de formar un nou govern d'esquerres que donés continuïtat al model de futur inicial.
De fet, Barcelona Oberta, una de les associacions que va presentar aquest recurs, descarta demana que s'executi la sentència que ordena desfer les actuacions ara al carrer Consell de Cent.
L'entitat confia en una nova etapa de diàleg amb el consistori, encapçalat ara per Jaume Collboni. El president de l'entitat, Gabriel Jané, ha admès que la sentència els dona la raó, és dura, i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. En aquest sentit, diu que la seva voluntat no és tornar a l'anterior Consell de Cent, ja que revertir la transformació podria ser un procés traumàtic.
Entenem que aquesta solució no és una solució que la resolguin els paletes, sinó que l'hem de resoldre amb el diàleg. Amb el diàleg que no ha existit i amb el diàleg que realment creiem que hi té que haver-hi.
I amb tot ha afegit que el precedent judicial és important com perquè a partir d'ara hi hagi consensos quan es posin sobre la taula altres transformacions urbanes.
D'altra banda, la plataforma Eixample Respira ha expressat la seva preocupació envers aquesta sentència, que considera que prioritza la mobilitat en vehicle privat contaminant per davant de la salut dels veïns i veïnes.
Per això ha demanat a l'Ajuntament mesures més ambicioses com la reforma integral del carrer Aragó. L'entitat es manifestarà divendres vinent a la cruïlla entre Aragó i Aribau. Eixample Respira ha recordat que Barcelona pateix nivells de contaminació molt per sobre dels saludables, tal com estableix l'Organització Mundial de la Salut.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Tenim més qüestions de l'actualitat d'avui, Superilla. A banda, aquest curs, tots els instituts tindran infermera de referència. Fins ara ho tenien un 70% dels centres, però durant el 2024 s'arribarà ja al 100%, i a partir de l'any que ve la mesura s'ampliarà a tots els centres de primària. Ho han anunciat avui els departaments d'Educació i de Salut des de l'Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet. Més detalls, Pau Masip, bona tarda.
Un pla que ara costa 15 milions d'euros i que amb el desplegament a tota la primària suposarà una despesa de 12 milions més en 3 anys. A més, segons ha detallat el conseller de Salut, Manel Balcells, també s'haurà d'ampliar la plantilla d'infermeres a l'atenció primària. Balcells ha explicat la importància que les infermeres estiguin als centres educatius.
Per donar la cobertura necessària, i no només a nivell estrictament assistencial, amb unes hores de presència, que poden ser més o menys en funció de les necessitats, sinó sobretot per actuar de pont. De pont entre els recursos que tenim a primària i a l'atenció especialitzada i les necessitats detectades. Per tant, per fer això necessitem que l'escola, l'institut, tingui els seus referents.
La infermera Anna Marchant atén els alumnes de l'Institut Numància de Santa Coloma. Així explica la feina que fa i detalla el seu paper al centre.
S'apropant aquests programes de promoció de la salut i de prevenció als joves, donant una accessibilitat al sistema sanitari perquè a vegades no saben a qui recórrer, com s'hi poden accedir, promovent l'adquisició d'hàbits saludables, no? I empoderant-los perquè puguin manegar la seva pròpia salut d'una manera efectiva, acompanyant, detectant aquestes situacions de risc abans de que això es cronifiqui i siguin situacions més greus de salut. Per tant, aquesta detecció precoç és vital.
El programa Salut i Escola es va posar en marxa el 2004 i l'any passat va atendre més de 18.000 consultes i més de 10.000 adolescents. Per cert, una desena de sindicalistes han rebut els consellers amb pancartes i xiulades.
Gràcies, Pau. I després de saber que el dia 14 el Tribunal Suprem decidirà si revoca o no els indults concedits a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el govern ha dit que no espera que hi hagi cap canvi i que els líders independentistes puguin continuar en llibertat. Marxem en directe al Palau de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern veu poc probable que el Suprem acabi tombant els indults i defensa que la justícia no ha d'interferir en temes que són polítics. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, recorda que Europa ja ha advertit altres vegades de la ingerència dels tribunals en temes polítics i confia que els líders independentistes condemnats no hagin de tornar a la presó.
No plantegem aquesta possibilitat. Els indults saben que és una potestat que té el Consell de Ministres, doncs, de, en aquest cas, d'aprovar-los. Ho varen fer i ja fa 2 anys. Per tant, no preveiem la possibilitat de que siguin revocats o que siguin revisats o que hi hagi qualsevol interferència de la justícia en aquesta decisió.
I després que el Suprem hagi alertat també del desprestigi de la justícia si hi ha una amnistia, Vilagrà fa la mateixa reflexió: que els tribunals no han d'intervenir en una qüestió política, i recorda que per Esquerra aquest assumpte és una línia vermella.
Gràcies, Judit. I el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, ha presidit aquest matí a la Basílica Andorrana de la Mare de Déu de Meritxell la missa solemne de la patrona d'Andorra. En l'homilia, el número 2 del papa Francesc ha destacat la mirada d'aquesta imatge de Maria als andorrans i a tot el món.
En aquesta eucaristia, amb l'arcabisbe i copríncep Joan Enric Vives, el cardenal Parolin ha dedicat unes paraules finals al poble andorrà.
Hemos rezado en este día, en esta misa, por Andorra, ¿no? Es el Día Nacional de Andorra. Entonces, por sus necesidades, por sus intenciones, por las autoridades, por todos los habitantes, los ciudadanos, todas las intenciones que hemos traído aquí ante de la Virgen.
El secretari d'Estat de la Santa Seu també ha demanat als andorrans que preguin pel Papa, sobretot ara que estem a les portes de l'Assemblea General del Sínode i també per la pau al món. Coincidint amb la visita oficial, Parolin també ha visitat el Palau Episcopal a la Seu d'Urgell i també s'ha reunit amb el cap de govern, Xavier Espot.
I encara en l'àmbit religió, Sergi Gordo iniciarà demà el seu ministeri episcopal com a nou bisbe de Tortosa en una celebració que començarà a les 11 del matí a la catedral de Santa Maria de la capital del Baix Ebre. Uns minuts abans, el fins ara auxiliar de Barcelona arribarà i serà rebut a la porta, on besarà la creu, seguint la tradició pròpia del moment.
Després hi haurà una professió de fe i començarà la celebració. Durant els primers minuts la presidirà el nunci del Papa a Espanya i Andorra, i després dels ritus inicials es llegirà el decret de nomenament i de manera immediata el nunci cedirà a Sergi Gordo el bàcul, un gran bastó metàl·lic que simbolitza el govern pastoral sobre el territori de la diòcesi. En aquell moment el nou bisbe de Tortosa ja seurà a la Seu i presidirà la resta de la missa.
Aquesta eucaristia, per cert, amb l'inici del ministeri de Sergi Gordo Tortosa, serà transmès en directe a través d'aquesta casa de Ràdio Estel. I l'altre focus del cap de setmana estarà posat a partir d'aquesta tarda a la ciutat de Valls, on avui obre portes al Museu Casteller de Catalunya. Per celebrar-ho, durant tot el cap de setmana s'han programat infinites activitats. El museu obre ara després de dècades i entrebancs.
La primera idea era d'obrir un museu per explicar la història dels castells. Això es va tenir l'any 1977, però no va ser fins l'any 2015 que es va posar la primera pedra del museu. Entremig, la indecisió per on s'havia d'ubicar aquest equipament i problemes amb la licitació es van endarrerir l'obertura.
I avui, hores abans que obri portes aquest nou equipament a Valls, podem saludar la seva directora. Ella és la Míriam Mariner. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, després de molts anys de parlar-ne, per fi sí que s'inaugura ja el Museu dels Castellers. Per què ha costat tant?
Bueno, hi ha moltes institucions implicades, hi ha l'Ajuntament, no era un tema fàcil, i clar, hi ha molts diners invertits, no?, en aquest nou equipament.
Mm-hmm. Què s'hi trobaran els visitants un cop entrin en aquest museu? Com heu pensat l'experiència pels visitants?
L'experiència és una experiència totalment immersiva i és totalment tant per castellers, que coneixen tota la història i que saben de què va, com de persones que no en tenen massa idea, no? És un museu per tothom. Llavors, hem dividit tota la museografia a través dels quatre valors, que són molt castellers, no? El valor, el seny, l'equilibri, i s'acaba amb una instal·lació, que és la força. Llavors, al museu es pot trobar doncs, un munt d'informació que han plantejat a través de vuit pinyes, com estructures circulars que simulen una pinya, i dins de cada una es troben diferents elements del món castellet, no? I a més amb diferents suports, perquè, per exemple, el tema de rivalitat entre colles, que no competència, és a través d'una dansa contemporània, que és molt, molt interessant. També hi ha una enxaneta de 3 metres on un màping projecta sobre l'enxaneta i se li va canviant el color de la camisa. I al darrere tenim la llegenda per atribuir cada color a la colla castellera que pertany. Hi ha un joc, pròpiament, una instal·lació que està gamificada, on et pots posar la pell d'un casteller i puges a través d'una plataforma que es va movent i a través de l'equilibri i de la força has de mantindre el castell cargat, no? Si no, es desfà llenya. Vull dir, és divertit. I s'acaba tota aquesta experiència, amb una instal·lació, al final, que li diem la força, que és un cinema 360 graus que simula una mica el concurs de castells de Tarragona, tot i que no totes les imatges que hi ha són del concurs, per veure doncs, una diada amb 360 graus i des de tots els plans possibles.
Mm-hmm. Per tant, de quina manera penseu que canviarà a la ciutat de Valls el fet de tenir ubicat aquí aquest museu?
Home, aquest museu creiem que això t'ho podria igual millor dir l'alcaldessa, però creiem que és un nou equipament i que per la importància de ser l'únic museu al món que parla dels castells, no? El fet casteller, hi haurà un abans i un després.
Mm-hmm. Per tant, tornant al tema de la museïtzació, el món dels castells és un món en constant evolució. De fet, en els últims anys ha evolucionat també, arribant fins a castells de 10 pisos. Entenc, per tant, que la història que s'explica en aquest museu també anirà canviant en funció de com canviïn el món dels castells.
Sí, sí. Ens agrada dir que és un museu totalment viu. Hi ha tant per això, per l'actualització, no?, de tota la museografia en funció de com vagi evolucionant el món dels castells, com també per la programació que tindrem. Ens agrada, és a dir, que formem part del context de Valls i del context de Catalunya. Llavors, totes les entitats, associacions, diferents col·lectius que siguin susceptibles de programar, és a dir, hi tindran cabuda a dins del museu.
Clar, tot i que la gent d'aquí ja coneix els castells, evidentment també hi ha la fita, no?, de donar-los a conèixer fora. Aquest museu segurament es podria conèixer molt millor en el cas que estigués a Barcelona per la presència de turistes, però no sé si teniu pensat alguna manera de treure els turistes cap a Valls perquè puguin conèixer tota aquesta història que explicareu en el museu.
I tant, Valls i tota la descentralitzant una mica de Barcelona té moltíssim potencial. Llavors, jo crec que es tracta, i ho estem treballant, de vincular el museu amb els diferents punts rellevants que tenim aquí al voltant per poder presentar això al turisme, no? I que tot el turisme pugui no només quedar-se a Barcelona, sinó agafar el tren en un moment i venir cap a Valls i poder conèixer el museu i a tots els altres elements.
I ja per acabar, que centrem-nos en els actes d'aquest cap de setmana, que és els dies centrals on s'inaugura aquest museu. Per tant, les persones que s'acostin a Valls per veure aquest museu, quines activitats paral·leles podran trobar aquests dies?
Bé, avui, aquest dia 8, per la tarda, tindrem a les 7 l'actuació de la Mulassa del Seguici per dinamitzar una miqueta la clausura, no?, d'aquest primer dia que hem estat obert. Després, demà, el dia 9, tot són activitats familiars, Al matí i migdia, al migdia hi ha una instal·lació gegant de caniques, per la tarda també hi ha la presentació de sardanista i de la colla infantil d'aquí de Valls, i el dia 10 també, al matí hi ha un contacontes, un pintacares, i acabem tota la programació amb un taller i l'actuació del Ball de Bastons.
Doncs perfecte, convidem a tothom que s'acosti fins a Valls aquest cap de setmana per viure aquesta inauguració esperadíssima del Museu Casteller de Valls. Avui n'hem parlat amb la seva directora, la Míriam Mariner, a qui volem agrair-li que ens hagi acompanyat avui a l'Estel Migdia. Gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Ara passen 20 minuts de les dues del migdia. Més qüestions, perquè han localitzat el cos sense vida de dos desapareguts pel temporal d'Anna, que va causar estralls a bona part del país, aquí a les Terres de l'Ebre i també a la capital espanyola.
La Guàrdia Civil ha localitzat els cossos al dia del Fresno, al sud-oest de Madrid. A hores d'ara es treballa per identificar els cadàvers, ja que en aquella zona es buscava dos homes, un de 50 anys i un altre de 83, que patia Alzheimer.
Mentrestant, aquí continuen les obres de reparació i les limitacions de trànsit en el tram de la carretera C-12 entre Amposta i Tortosa, 5 dies després del fort temporal.
Segons Trànsit, restaurar la carretera a l'estat anterior pot trigar encara algunes setmanes. En aquests moments hi ha només un carril obert i es dona pas alternatiu amb semàfors en horari feiner. Les màquines continuen treballant per reparar les estructures danyades i retirar les restes dels elements de seguretat viària malmesos, però sobretot les quantitats ingents de residus vegetals i de plàstics que s'hi acumulen.
Per cert, sense marxar de les carreteres, Trànsit desplegarà durant aquest cap de setmana llarg de la Diada, dilluns recordem és festiu, un dispositiu especial de mobilitat per garantir la seguretat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions viàries.
Començarà avui a les 3 de la tarda i finalitzarà a la mitjanit de dilluns. S'habilitaran diverses mesures especials, entre les quals carrils addicionals en sentit contrari habitual a la P7 i al tram nord de la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat, o limitacions de velocitat a 100 km per hora a la P7 entre Gelida i Martorell. La previsió és que prop de 420.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana i 230.000 hi retornin. Un total de 1.097 agents dels Mossos faran més de 900 controls.
I abans dels esports, un apunt, una informació judicial sobre el cas Rubiales. El president suspès de la Federació Espanyola de Futbol, després de la denúncia de Jennifer Hermoso, la fiscalia s'ha querellat contra ell per agressió sexual i coaccions pel petó.
La querella es presenta davant de l'Audiència Nacional després que la jugadora comparegués davant la fiscal i denunciés uns fets que, segons la seva declaració, es van produir sense el seu consentiment. Aquests delictes, pels quals acusa la fiscalia, comporten penes d'entre 1 i 4 anys de presó.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Va, tens fals esports. Atenció a aquesta notícia, perquè la vaga de la Lliga Femenina, Anna, podria ser declarada il·legal per un problema informàtic.
Sí, segons ha avançat el mitjà esportiu Relevo, el sindicat FutPro, el que va comunicar oficialment la convocatòria, l'hauria presentat tard. De fet, el sindicat alega que no el van poder presentar el divendres, dia 1 de setembre, perquè la plataforma de gestió, la web del CIMA, que és el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge, no deixava pujar cap document. És per això que els advocats del sindicat van haver de notificar-ho via mail i van rebre un OK com a resposta. Avui s'hauria de disputar el primer partit de la jornada, que és un Sevilla-Granadilla a les 9 de la nit, però hi ha la incertesa que podria ser il·legal no disputar-lo i, per tant, hi haurà conseqüències. El portal també alerta que si la vaga es comunica malament, l'empresari pot exigir una indemnització als sindicats. Per tant, més embolics a la Lliga F.
A la selecció masculina de futbol, Espanya juga avui un partit transcendental contra Geòrgia.
A les 6 de la tarda arrenca el tercer partit de la selecció espanyola corresponent a la fase de grups de l'Eurocopa de l'any que ve. Els de Luis de la Fuente només els hi val guanyar si no volen complicar-se. Ara mateix són quarts de la classificació i només passen els dos primers de cada grup. Per cert, que per si no ho sabeu, ahir a Espanya va haver d'entrenar sense botes de futbol i sense guants de porter, i hi havia el dubte de si arribarien a temps pel partit d'aquesta tarda. Finalment, Espanya podrà jugar el partit amb tot el material necessari. Es veu que el bagul, que portava els guants i les botes, es va quedar a Madrid quan l'avió va sortir de Barajas. Se'l van deixar a Las Rozas i van haver de volar fins a Tbilisi en jet privat, cosa que la federació vol ocultar. I tornant als partits de futbol, avui a 9:15, també juga Portugal, que visita Eslovàquia, entre molts partits. D'altra banda, també heu de saber que França ha guanyat per 2-0 Irlanda, també han passat Països Baixos, Polònia i Dinamarca.
D'altra banda, la selecció argentina de futbol s'ha imposat a l'Equador per la mínima amb un golaç de Leo Messi de falta directa.
Els Scaloni arrenquen amb victòria en l'estrena de la lligueta de classificació per al Mundial del 2026.
I parlem també del que passa a la Lliga de Primera Divisió. El jugador del Girona, Alexander Callens, jugarà com ha cedit a l'AEK d'Atenes.
L'anunci l'ha fet aquest matí el club blanquivermell. El peruà de 31 anys en contracte fins al juny del 2025 tenia la porta de sortida oberta, però faltava trobar-li equip. De fet, finalment, l'equip grec ha preguntat per ell i Callens hi jugarà fins a final de temporada. Amb el Girona, el peruà només ha jugat 116 minuts en 6 partits de Lliga i mai ho ha fet com a titular. Per cert, que Eric García, que ha arribat cedit del Barça, veu molt positiu la seva sessió i ara ho ha dit en declaracions als mitjans del club.
Molt il·lusionat, la veritat. Pot ser una temporada molt bona per mi i que, bueno, intentaré ajudar al màxim a l'equip. Una de les coses més importants a l'hora de triar va ser al final. És un estil de joc que ja estic molt acostumat a fer i que al final crec que doncs, puc aportar moltes coses.
A l'espera de la seva presentació oficial, Eric García assegura que la decisió de marxar cedit al Girona la va prendre després de parlar amb Mitchell, perquè considera que l'estil de joc és similar al que el de Martorell està acostumat.
Mirem també la segona divisió, l'Espanyol enceta la jornada 5 visitant la pista del Llevant.
Els blanquiblaus ara mateix són segons a la Lliga, dos punts del Saragossa. Si avui guanyen contra el Llevant, dormirien líders, almenys fins diumenge, que és quan juguen els aragonesos.
I en bàsquet al Mundial, Sèrbia és la primera finalista de la Copa del Món.
Els serbis han superat el Canadà del badaloní Jordi Fernández en semifinals per 95-86. Aquesta serà la segona vegada que els serbis disputin una final d'un Mundial. L'última va ser el 2014, des de Madrid, contra els Estats Units. Precisament la selecció nord-americana jugarà d'aquí uns minuts la segona semifinal contra Alemanya.
També han quedat definides les semifinals de la Lliga Catalana de Bàsquet després que el Girona hagi superat el Morabanc Andorra a la pròrroga per 84-89.
Els gironins es veuran les cares ara amb el Barça de Roger Grimau a la segona semifinal que arrencarà dilluns a 9:45 del vespre. Abans, a 6:15, es posarà en marxa el Manresa Penya. Tant els partits de semifinal com la final es jugaran al Barris Nord de Lleida.
En handbol avui el Granollers enceta primera jornada de la Lliga Sobal, rebent el Nava.
El partit arrencarà a les 8 del vespre. Cal recordar que el Barça ja va disputar dimecres un partit de la Lliga Sobal, però corresponent a la jornada 9, perquè al mes de novembre juguen la Superclof. Els blaugrana disputaran, per tant, el partit de primera jornada demà visitant la pista del Bidassoa.
Parlem també d'hoquei patins. El Noia és el tercer classificat de la Lliga Catalana.
Els de Sant Sadurní han superat l'Igualada per un contundent 5-1 i jugaran la final a 4, que es disputarà entre el 16 i el 17 de setembre al Palau Solità i Plegamans. Avui, a partir de les 8 de la nit, Barça-Voltregà al Palau Blaugrana per aconseguir l'últim bitllet per aquesta Lliga Catalana. Els equips equips que ja esperen rivals són Calafell, que és el vigent campió, i el Reus Deportiu, que aquesta setmana ha anunciat que Raúl Marín penja els patins després de 20 anys a l'Hockey Lliga. Per cert, que ja s'ha confirmat el primer partit de la màxima categoria estatal amb un Barça-Reus un dilluns 2 d'octubre a 8:45 del vespre.
Pel que fa al tennis, ja hi ha definida també la final femenina a l'Open dels Estats Units.
Les aspirants al títol són Arina Sabalenka i Coco Gauff, la bielorussa que a principis d'any va guanyar el seu primer gran slam, el d'Austràlia, serà dilluns número 1 al rànquing de millors tennistes. En canvi, per la nord-americana, aquest seria el seu primer gran torneig. Pel que fa al quadre masculí, entre avui i demà quedarà definida la final. A les 9 de la nit, Novak Djokovic s'enfronta al nord-americà Ben Shelton i cap a la 1 de la matinada s'espera que arrenqui el partit de Carlos Alcaraz contra Daniil Medvedev.
Fa dos apunts per acabar. Fa pocs minuts ha arrencat l'etapa reina de la Vuelta.
La 13a etapa és la del Tourmalet, el port per excel·lència del món del ciclisme. El recorregut d'avui és de 134 quilòmetres i els corredors han sortit des de Formigal.
I també avui arrenca la 10a edició del Mundial de Rugbi,
que s'allarga fins al 28 d'octubre i avui comença amb un duel apassionant: França-Nova Zelanda.
Estel migdia.
Últim minut del programa per la cultura. Atenció, avui ha arribat a Netflix ja El cuerpo en llamas, la sèrie que narra el mediàtic cas del crim de la Guàrdia Urbana.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foix.
Una sèrie de 8 capítols d'uns 50 minuts de durada que ficciona el cas. Està dirigida per Jorge Torregrossa i Laura Manyà i protagonitzada pels catalans Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez.
I avui també acabem amb música, perquè ja podem escoltar nova cançó de La Pegatina. Es tracta del tercer avançament del seu proper disc. Es diu Dolce Far Niente, una expressió italiana per definir el plaer de no fer res.
Som esclaus d'una vida no viscuda i d'alera del suflé.
És una nova cançó en català del grup de Moncada i Reixac, que tracta sobre la inacció social i política de les persones, de com la gent s'acomoda i espera que siguin altres els que facin els canvis socials que volen.
Doncs amb això acabem nosaltres, ja ho saben, tornem dilluns al punt de les dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, gràcies per la confiança. Bona tarda i bon cap de setmana.